Estem literalment emocionats perquè avui viatgem per primer cop fins a Oceania. Aquesta tarda descobrim un país que està a l'altra punta del món. Anem fins a Nova Zelanda i, a més, ens fa moltíssima il·lusió recórrer les seves illes de la mà de la manresana Amèlia Homsferrer, que viu allà des de fa 18 anys, on codirigeix l'agència especialitzada en viatges i educació Two Ways Tours. Amèlia, bona tarda, bon dia per tu.
Hola, bon dia per nosaltres aquí. Sí, molt bona tarda per vosaltres. Tenakwe i tenayahiahi, que és com ho diríem aquí en maori. Estem molt contentes de poder estar amb vosaltres aquesta tarda i donar-vos la benvinguda en aquest país.
Sembla que et diguem aquí al costat, és curiós, eh?
Estem molt a prop i quan parlem en català les distàncies s'escurcen automàticament.
Totalment d'acord. Es parla molt el maori a Nova Zelanda, Amèlia? Seria un requisit per viatjar o amb l'anglès ja aniríem bé?
Doncs a veure, el maori ara mateix està experimentant un boom meravellós, com vam tenir aquí a Catalunya, potser fa 35 anys, amb la immersió. S'està parlant moltíssim en els mitjans oficials, les televisions, els diaris. Hi ha una sèrie de paraules que jo quan vaig venir fa 18 anys les vaig aprendre perquè els idiomes a mi m'apassionen i em semblava lògic aprendre un dels idiomes natius d'aquí, com per nosaltres és el català, doncs el maori és natiu d'aquí de Nova Zelanda. Cal saber una miqueta de maori, unes quantes paraules, perquè ara ja s'intercalen com formen part ja del nostre bagatge de vocabulari quotidià aquí a Nova Zelanda. Però bueno, amb l'anglès aneu a tot arreu i els maori són bilingües, vull dir, com passa als catalans.
És important que no es perdi. Escolta'm una cosa, què t'hi va portar tu a Nova Zelanda, no? Com vas arribar-hi a les Antípodes?
Doncs jo primer vaig anar a Austràlia, cosa que els fa molta ràbia que expliqui, però vaig anar a Austràlia, aquesta rivalitat, no?, tan tendra i tan dolça que hi ha entre els veïns, i em va fascinar els paisatges d'Austràlia. No em vaig acabar de trobar molt còmode amb la societat, però els paisatges són brutals. I vaig tornar, em va sortir una oferta d'aviat de treball com a fotògrafa a Melbourne. Vaig preparar els visats i tal, vaig tornar a Catalunya, em vaig preparar-me i després mentalitat catalana, no? Vaig dir, a veure, estudiem-ho bé això, Amèlia, anem més lluny i ja de tornada ja ens quedarem a Austràlia, no? I quan vaig començar a investigar sobre Nova Zelanda, cada vegada em fascinava més i a més el fet de... Era cert aquest poder que tenen les dones aquí a Nova Zelanda. Va ser el primer país del món que va donar el vot femení. Per això me'n vaig anar un 8 de març.
És increïble,
del 2004.
Eh? Tot té relació, eh? El dia 8 de març, el dia de la dona, és el dia que, sí, de 2004, sí, que surts de l'aeroport de Barcelona.
Sí, sí, la gent potser pensa que a mi tot em passa perquè tinc sort o perquè casualitats no, hi ha molta feina darrere, hi ha estructura, hi ha pensament. Sí que hi ha un seguir el teu instint, no? I confia en tu en que el que tu vols i el que tu penses pot ser possible. La gent em deia, has viatjat molt, no trobaràs mai això que busques, aquest país de respecte, de tranquil·litat, de fer les coses en un altre aire. Doncs mira, sí, existeix, és Nova Zelanda per mi.
Quantes hores de vol per anar de Catalunya fins a Nova Zelanda?
Doncs a veure, si tens pressa, 26 hores, que és només una escala. Hi ha moltes maneres de venir a Nova Zelanda. Hi ha una cosa molt curiosa. Quan arribes, bueno, ara ja no hi és, però arribaves a l'aeroport de Christchurch i deia Londres i hi havia una fletxa en cada sentit. Vull dir, estem a les antípodes. Anem per on anem, la distància de quilòmetres és la mateixa. Però bueno, el més ràpid són 26 hores, amb una sola escala de 2 o 3 hores. I a partir d'aquí, doncs, depèn de les parades que vulguis fer, si vols visitar algun país intermig, depèn.
Escolta'm, quan tu vas baixar de l'avió a l'aeroport, què et va passar? Quina sensació vas tenir?
Doncs és curiós perquè quan jo vaig arribar aquell dia a Christchurch, doncs vaig sentir... En aquell moment no hi havia aquelles escales ni aquelles orugues, no? Era un aeroport més petit i havies de baixar pista. Aleshores jo baixo a la pista i sento com una força brutal que no havia sentit mai a la vida, no? Com que em va sacsejar. Dic, això és que aquesta terra, quina crida, no? Més meravellosa i més personal. I bé, així ho vaig deixar. I després, el 2011, el 22 de febrer, quan vam tenir aquell terratrèmol tan terrible, a Christchurch, sí, vaig investigar i vaig descobrir que aquell dia que jo havia arribat a Christchurch, 8 anys enrere, hi havia hagut un terratrèmol. Vull dir, aquella sensació romàntica era certa. Vull dir, el terra havia sacsejat, no per mi, per tothom. No em sento culpable, crec que no va ser culpa meva que sacsegés quan jo vaig xafar Christchurch, però va ser una connexió, no? I va ser un dia que et passaran coses molt importants i la connexió amb la terra i el respecte i l'estar molt atenta forma part d'aquest viatge.
Escolta'm una cosa, vosaltres esteu molt acostumats, no? La gent que viu a Nova Zelanda, aquest tipus, d'aquesta mena de fenòmens.
Bueno, acostumats i ens en oblidem de seguida perquè el ser humà és molt resilient i és aquesta capacitat que tens d'actuar, de solventar el problema i de continuar. Sí, han passat moltes situacions d'aquestes en diferents parts del país i sí, estem a Nova Zelanda, forma part d'aquesta anella de foc del Pacífic i tenim de tant en tant alguna moguda d'aquestes perquè el país va creixent, som el país més jove sobre la Terra i anem creixent. Vull dir, fa 3 anys hi va haver un terratrèmol molt fort, els fiords, i em va fer molta alegria perquè estem ja quasi 500 metres més a prop de Catalunya. Vull dir, la distància es va escurçant.
Sempre s'ha de mirar la part positiva, eh?
Sempre, perquè sempre hi és. Vull dir, no ens la inventem, sempre hi és, i és aquesta actitud la que tu tries, no? És aquesta diferència entre la gent que diu ui, Nova Zelanda està molt lluny, i la gent que diu jo me'n vaig a Nova Zelanda. Vull dir, la distància és la mateixa, és l'actitud la que et fa arribar als llocs.
Aquesta actitud és habitual a la societat de Nova Zelanda, no? Això és una de les coses que a tu et va enamorar des del minut 1?
Sí, em van enamorar de la societat, perquè jo estic a Nova Zelanda no pels paisatges meravellosos que hi ha, ni per molta natura, que és increïble, però la societat em va estimular molt la meva curiositat ja de per si immensa, i és aquest fer de ser positiu o ser possibilista, de fer les coses entre tothom, de primer agrair i després demanar. Vull dir, és molt interessant com comencem les reunions sempre, com et mimen, com ens mimem els uns als altres. Potser és aquesta situació d'illa i aquesta situació de societat pionera, no?, que encara vivim. Pensa que els blancs aquí van arribar fa 179 anys, vull dir, ahir. I encara hi ha, no?, aquest sentiment d'escoltar primer i de no pontificar tant.
I també és un país molt segur, no?, molt lliure de les cases amb les portes obertes.
Sí, aquesta seguretat de vas pels carrers i veus que la gent s'ha deixat el mòbil al cotxe i no hi ha vidres trencats. Hi ha moltes caixes d'aquestes d'honestitat, boxes que diuen en les carreteres on venen fruita i coses i la gent no tocava els diners fins ara, no. Sí, hi ha molta seguretat perquè és que som quatre, vull dir, ens coneixem tots i aquí de seguida et pesquen, vull dir, si les fas, les pagues. Aquesta societat és molt curiosa perquè tenen molt de respecte i molta cura de tot i t'ho perdonen tot. Vull dir, tu et pots equivocar, hi ha gent que de milionària ara està fent el taxi o qualsevol cosa. Els errors aquí es perdonen i ajuden a que t'hi sobreposis. Ara la cosa que no suporten és la mentida. Vull dir, una mentida et marca ja per sempre. Vull dir, gent mentidera o gent que, bueno, una mica aquesta d'anar retorçant les coses no els agrada gens.
Ens ho estan plantejant molt bé, ens està agradant molt, tot això que ens estàs explicant. Quants habitants teniu?
En aquests moments som 5 milions.
A tot el país, Déu-n'hi-do.
Sí, a tot el país. Auckland té 1.600.000 habitants, que és una tercera part del país, ja viu aquí a Auckland. Però pensem que Auckland és una ciutat que de punta a punta són 100 quilòmetres, vull dir, és com de Tarragona a Barcelona, que fos tot Auckland. Imagina't.
Tu has tingut l'oportunitat de residir al sud, ara vius a Auckland, no? Quines diries que són les diferències entre l'illa del sud i l'illa del nord?
Per mi bastant clares, tot i que sigui una mica generalitzar, però l'illa del sud ja de per si els neozelandesos li diem la terra endins, no? Que això lliga molt amb el llenguatge, perquè jo sempre dic que l'anglès de Nova Zelanda és una mica com el de Lleida, que és terra endins, doncs mira, va per aquí. Uh-huh. A l'illa del sud hi ha molts ramaders, hi ha les muntanyes, els Alps. Vull dir, és un paisatge que ja conforma una altra naturalesa de les persones, fa més fred també. I, en canvi, l'illa del nord són platges, a l'oceà, al Pacífic, i hi ha una altra tarannada de la gent.
Tenint en compte això que ens explicaves i la meteorologia, Tu quan ens recomanaries viatjar a Nova Zelanda, no? La primavera i la tardor són les millors estacions per descobrir el país, com hem llegit en algunes guies?
Doncs no. Jo penso que Nova Zelanda té una dita que és molt clara, graveu-vos-la, i és Four Seasons in One Day, que vol dir les quatre estacions al mateix dia. Vull dir, jo a Christchurch he estat un dia a 6:00 i durant a la nit i durant el dia hem estat prenent el sol al mig de l'hivern. El clima de l'illa del sud és diferent, és evident, hi ha les muntanyes, però les dues bandes de l'illa no tenen res a veure l'una amb l'altra. Jo penso que la millor època per venir a Nova Zelanda és quan tens temps, perquè aquest sí que és un ingredient que el considero bàsic, més que quin mes, és quant de temps tens. I això sí que farà la teva experiència fabulosa, perquè el temps climatològic no el podem assegurar a tu ways, ni ningú. Aleshores, pots venir a l'estiu i aquell estiu ser molt fresc i pots venir en un hivern i ser molt calorós. La idea fantàstica és que tenim estacions oposades. Vull dir, ara aquí estem en ple estiu, vosaltres esteu en ple hivern. Vull dir, si voleu esquiar al mig de l'estiu, benvinguts, perquè aquí hi ha unes pistes fabuloses. I si voleu banyar-vos al paradís per Nadal i Cap d'Any, doncs aquí.
I escolta'm, per l'experiència que vosaltres teniu a Two Ways Tours, a l'agència especialitzada en viatges i educació que codirigeixes, quant de temps seria el temps idoni per fer doncs, unes vacances a Nova Zelanda? Per no anar massa pocs dies o per no estar dies en excés?
A veure, jo penso que 21 dies és un temps per fer una primera visita considerable ja i que us podeu emportar molt bones sensacions d'haver estat aquí, tenir la sensació que he estat aquí, perquè en dues setmanes és allò de córrer, perquè el país és molt més gran del que sembla. Com tenim Austràlia al costat, que és tan gegant, Nova Zelanda sembla que sigui petit, però bueno, és tan gran com Japó, Itàlia. Vull dir que 21 dies per anar d'una illa a una altra, les carreteres aquí no són autopistes, vull dir, i també s'ha d'anar parant als llocs, s'ha d'anar assaborint, vull dir, has d'anar entrant en contacte amb tota aquesta natura i amb la manera de fer de les illes, no? 21 dies jo penso que està molt bé.
Assegures que anar-hi de viatge a Nova Zelanda és tan fabulós que fins i tot els metges ho haurien de receptar, ho haurien de recomanar. Per què ho dius, això?
Doncs bé, bueno, això té molt a veure amb la primera sensació que jo vaig tenir quan vaig arribar aquí, perquè em vaig quedar, no? Quan vaig passar els primers 6 mesos... I em vaig adonar, vaig tenir molta sort, vaig conèixer l'Ellen Yule, que és la que va fundar aquesta empresa, i tota la seva feina que fa amb la societat, no? I que fem de voluntàries, els nostres clients han fet moltíssimes coses també amb la societat d'aquí. Me'n vaig adonar que tot això tan meravellós que a Catalunya ja havia existit i que existeix, que hi ha molta gent que viu així també, jo vaig pensar això la meva gent de Catalunya ho ha de saber, ho haig de compartir. Aleshores, hem tingut metges que han vingut a estudiar aquí perquè es volien quedar aquí a treballar i tenien que millorar l'anglès. I molts ens ho deien, diu, és que si això ho poguéssim receptar, Amèlia, perquè és la societat, és com funcionem, és la manera d'anar pel carrer, és la manera de trobar espais, de respectar, de deixar-te passar. Vull dir, aquesta tranquil·litat amb la que es viu aquí, això és un ingredient de salut. I hi ha molta gent que ve a Nova Zelanda de viatge i torna canviat. Uh-huh. Els nostres clients tots volen tornar una altra vegada i molts han tornat 2 i 3 vegades perquè és cert, vull dir, això no és un somni, tot i que li diguin el paradís, però és real. Venir de viatge aquí i tenir aquesta oportunitat de fer-ho connectant amb les persones i amb els llocs et fa viure uns moments que et canvien a tu per sempre.
Són viatges exclusivament a Nova Zelanda en català. M'agradaria saber com treballeu, no? Si vosaltres acompanyeu els vostres clients, si només us encarregueu de traçar la ruta, de guiar-los prèviament, com funcioneu?
Doncs nosaltres tenim diversos serveis. Un és el d'organitzar tot el viatge, que els clients es posen en contacte amb nosaltres i tenim una sèrie de documents, els hi enviem els documents i ens anem coneixent perquè bueno, jo en els 18 anys no he repetit mai cap ruta, totes són individualitzades i exclusives.
Personalitzades?
Sí, al 100%. Vull dir, no és cap copiar i pegar i ningú fa el mateix que ha fet ningú, perquè incluïm moltíssimes coses que sabem que per les característiques d'aquella persona, d'aquell grup, d'aquella família, això els hi pot interessar. Vivim aquí tot l'any, és l'única diferència i és una diferència abismal de qualsevol agència de viatges que ven viatges a Nova Zelanda, és que nosaltres estem aquí tot l'any. Aleshores, una de les possibilitats de viatjar és aquesta, fer un viatge personalitzat. Després tenim un altre servei, que és la clínica dels itineraris, perquè hi ha moltes vegades que ens escriuen clients que diuen «Bueno, és que jo voldria fer això, Amèlia, tu què et sembla?». Aleshores, hi ha aquest servei que nosaltres ens mirem els itineraris que les persones han preparat pel seu compte. Hi ha diferents tipus, no? Puc mirar a veure si hi ha alguna errada que n'hi ha a vegades de el que llegeixes i el que altres han fet es deixen molts buits, no? I molts forats que poden fer que un itinerari sigui terrible i que et passis el dia conduint d'un lloc a un altre i no vegis el que tu vols veure o que el que tu penses que pots veure ja no existeix o és d'una altra forma. Aquestes són els dos serveis que tenim i, a més, tenim sí, els viatges acompanyats i guiats en català per nosaltres, que aleshores en els nostres vehicles anem a fer totes les rutes per aquí, per Auckland, per l'illa del nord, per l'illa del sud, aquests tres tipus.
Anem amb algunes d'aquestes experiències que no ens podem perdre a Nova Zelanda. Una d'elles dius que és la de conèixer la cultura de les tribus indígenes. És possible conviure amb ells?
Sí, sí, sí. A veure, els maoris estan implicats en la societat actual, moderna, i és una vitalitat la que aporten a la nostra cultura imprescindibles, perquè és que estem aquí per ells i continuem aquí per ells també. Hi ha diversos tipus d'experiències. Una experiència entre les que més m'agrada és la d'anar a descobrir els boscos amb ells, perquè és tot un procés i unes cerimònies i és connectar-te amb les seves llegendes i amb el pols aquest de la Terra i et fan pensar molt que nosaltres només som una espècie més d'aquest conjunt. Insisteixen moltíssim els maoris en aquest equilibri, l'equilibri, el retornar a la Terra i no demanar-li més del que tu necessites, aquesta bogeria de posseir, d'acumular. Vull dir, tot això es treballa molt a través del turisme amb els pobles indígenes. I pots anar amb ells, pots anar a pescar amb ells, pots anar a fer productes artístics, des de teixir, a fer-te penjolls per regalar per tu mateixa, i després la cirereta per mi de totes aquestes activitats és anar a dormir a un marae, que un marae és una casa de reunions molt especial, que només està... És una casa on no es pot... on es va a discutir, però si no arribes a un compromís, surts de la casa, tu tornes a pensar i tornes a entrar. Vull dir, en aquell lloc es dorm tan bé. Vull dir, és un lloc ple de pintures maoris i de gravats i d'històries i dels seus déus i dels seus moments estel·lars com a tribu, perquè hi ha moltes tribus diferents aquí a Nova Zelanda. Aleshores, dorms allà, comunitàriament, tenen totes les facilitats del món, però el més important és això, no? És viure dins de la seva societat. I l'endemà esmorzes i continues, si t'has d'estar allà més dies o és només un dia, però ho trobo imprescindible, sí, 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 perquè és tanta l'alegria que transmeten i et sents a casa. Vull dir, te n'adones de la diferència entre ser d'aquí o haver vingut de fora, no? Vull dir, ells són d'aquí, tot això és la seva vida.
Anem amb el segon ingredient per fer un viatge rodó a Nova Zelanda. Dius que és el que en maori es coneix com a moana. Què vol dir aquesta paraula, Amèlia?
Moana vol dir mar en general, però són qualsevol tipus de grans porcions d'aigua, el mar, l'oceà, llacs, rius. Sí, això és el primer que et trobes i penso que és un ingredient bàsic, perquè aquí a Nova Zelanda, tot i que nosaltres arribarem segurament per avió, que es pot venir també en creuer des d'Austràlia, doncs el mar i tot el que ens rodeja forma part d'aquest país. Acostar-se a aquests tipus de paisatges, com és els llacs que són tan grans alguns, com Singapur, o d'aquest riu, com és el Whanganui, que és l'únic riu del món que té personalitat jurídica. I clar, imagina't allotjar-te dintre d'aquest moana, d'aquesta... d'aquesta poderosa massa natural, no? Fem unes excursions i unes estades a dins dels fiords on el vaixell tanca tots els motors durant una estona i sents el mateix que van sentir els maoris quan van arribar aquí, aquell silenci de veritat, no? Natural. Són experiències i moments inoblidables.
Quina meravella. A banda de Moana, el tercer ingredient que no hi pot faltar en aquest viatge és visitar Pohutu.
Pohutu, Pohutu vol dir, sí, vol dir geyser en maori o volcans. A Nova Zelanda, el seu origen geològic és gràcies als volcans i per això seguim creixent els terratrèmols i majoritàriament els volcans. I penso que és la força del déu Raumoko, que diuen els maoris, que és el que sacseja, el que explosiona, el que crea. I hi ha unes possibilitats de gaudir d'aquests banys de fang, d'aquests massatges maoris, el mirimiri o el romiromi, que són més forts o més suaus. I és veure aquests paisatges com estar a la lluna dins d'un bosc tropical, totes aquestes contradiccions que fan de Nova Zelanda que cada dia sigui aquest sacsejar-te tu mateix amb alguna cosa nova, vull dir, res és avorrit aquí.
A l'Illa del Nord és on estan els més espectaculars, que fins i tot s'hi han rodat algunes pel·lícules, no?
Sí, sí, aquí a Nova Zelanda, si algú ha vist la pel·lícula L'últim samurai del Tom Cruise, que no es pensi que és el Mont Fuji, sinó que és Taranaki. Aquí s'han rodat moltes pel·lícules, la del Senyor dels Anells, tota la trilogia del Hobbit i moltíssims anuncis que quan jo vaig descobrir vaig quedar parada, els xocolates Milka, que sembla que allò sigui la llet de Suïssa, doncs no, estan rodats als fiords de l'Illa del Sud.
Curiós, curiós, curiós. També teniu un ingredient a afegir a aquest viatge, que és concretament toi, que en maori vol dir expressió artística, no? A quina mena d'expressió artística us referiu?
A part d'aquesta que estàvem parlant ara, que és lo de tota la indústria cinematogràfica, que és una indústria brutal aquí a Nova Zelanda. Pensa que la pel·lícula d'aquí del 2022, que segurament figurarà entre els Oscars, que és El poder del gos, no està rodada a Montana, als Estats Units, com es pensa, està rodada tota íntegrament aquí a Otago, a Nova Zelanda, per la gent Campion. Doncs què ens referim amb l'art? En totes les expressions que hi ha a dins de les galeries d'art, que aquí són espectaculars, o dels museus, com és el Museu d'Auckland, que és el que té la col·lecció més gran d'expressions artístiques dels pobles de les illes del Pacífic, el Te Papa, que no se'l pot perdre ningú, a Wellington també, que és un edifici molt emblemàtic nostre. I després estan... Hi ha una pedra, que és el Punamu, que diem en maori, que és el Jade, que és la pedra sagrada d'aquí, dels maoris, i que us animem a que la conegueu, a que aneu pels seus rius i les veieu i que us apropeu als artistes i que fins i tot qui s'atreveixi que pugui gravar-ne una per ella mateixa.
Això ens ho anotem, no? Al principi, Amèlia, ja n'hem parlat una miqueta, però insistirem en que és molt recomanable el llenguatge maori, és a dir, el tangata, que és això de barrejar-se amb la gent. Què creus que hauríem de tenir en compte en aquest aspecte?
Bé, hi ha una frase que els maoris la repeteixen sempre i que nosaltres hi creiem, que és... Hi ha una pregunta, no?, que diu he, te aha te mea nui te ao, te tangata, te tangata, te tangata. La pregunta és què és el més important del món? La gent, la gent, la gent. Vull dir, sense la gent això seria només un vídeo, no? Un vídeo de natura i res més. La gent és molt important perquè la gent és la que et dona la rebuda, la que fa que les direccions siguin les més clares. La gent d'aquí, de Nova Zelanda, que tant són els Tangata Whenua, que són els maoris, les diferents tribus, com tothom que viu aquí a Nova Zelanda, que és una societat molt multicultural. I et pots trobar des de tot tipus de comunitats del món arrelades. I venir a Nova Zelanda no és fàcil i venir a quedar-se a viure encara és molt més difícil. Vull dir que tot el que sigui la gent que fa possible que estiguis ben acollida i que comparteixin les seves històries i els millors llocs en els que viuen, doncs ho has de tenir en compte i fer-ho paler en el teu itinerari, segur.
I per acabar, dius que Kai, com es diu àpat en maori, és tot un altre món per descobrir, el de la bona taula, el de restaurants, el dels productes de la terra, no? Què hauríem de tastar obligatòriament? Què és imprescindible aquí?
Bueno, primer és celebrar-ho amb un bon vi, perquè els vins de Nova Zelanda estan aconseguint unes qualitats boníssimes, boníssimes. Jo brindaria primer de tot amb vi i després qualsevol producte de la terra per als llocs on vagis passant. Nosaltres tenim unes llistes de llocs on parar i menjar. Lo típic en aquell lloc a vegades és el fish and chips, però és que és aquell peix que està pescat allà davant d'on te l'estan fent. Vull dir, i després, una cosa que els kiwis, els neozelandesos, els agrada molt són els pies, que són com aquests quiche, com unes cassoletes de mil fulles, i a dins hi posen tot tipus de farcits, no? És un substitut al seu sàndwich o a l'hora de dinar, que dinen poquet, s'esperen a l'hora de sopar. Vull dir, després els maoris també estan incorporant moltíssims dels seus productes que coneixien i que fan servir com a natius d'aquí en begudes, i en unes begudes boníssimes fetes a base de kawakawa. Sí, tot això, tot el que us aneu trobant a l'illa del sud, la carn, el xai, són boníssimes. I després últimament estan incorporant una nova au, que és la weka, que és una au nativa d'aquí, que és salvatge, vull dir, corre pels camps, i s'està intentant comercialitzar-la també. Cal dir que tots els animals aquí a Nova Zelanda està prohibit estabular-los, vull dir, les vaques, els xais, sempre estan a l'aire lliure, sempre estan als camps.
Molt bé. Això, a més, ho veurem. Si, per exemple, agafem una caravana per recórrer el país, que no sé si tu creus que és la millor opció.
A veure, allò de la caravana, jo sé que és una il·lusió que té tothom de recórrer Nova Zelanda amb caravana, i penso que potser les dues illes depèn, però si us fa molta, molta il·lusió, sí que hi ha parts de Nova Zelanda, i segons en quina època de l'any es vingui, és una opció fabulosa, perquè els llocs on estan els millors observatoris naturals es pot arribar amb la caravana, sí. I a més és tenir el teu hotel rodant, no? És una meravella, et dona molta llibertat, tot i que a Nova Zelanda cada vegada hi ha menys espais per fer acampada lliure degut al no molt bon comportament de molts campistes. Doncs els ajuntaments estan prohibint que s'acampi, però encara i tot anant a càmpings designats, la sensació de llibertat és la mateixa. Vull dir, és una experiència on coneixes també altres persones i on estàs en contacte a davant del mar, a davant de les muntanyes, a davant de llacs i en zones que moltes vegades les tens per tu sola. Vull dir, aquí hi ha molt d'espai i poca gent. Bé, aquest és un ingredient molt interessant en els viatges.
I sobretot ara, no? En temps de pandèmia i en temps de coronavirus. Amèlia Onsferrer, tenim molt lluny, jo crec que és la convidada que més lluny hem tingut aquí al Viatge Bé, però t'hem sentit molt, molt a prop. La veritat és que hem fet un petit tast de Nova Zelanda, però escolta'm, els oients que vulguin aprofundir, que fins i tot s'hagin animat escoltant-te, que entrin al vostre portal a Two Ways Tours, i segur, segur que podreu dissenyar una proposta, com tu ens comentaves, molt personalitzada i molt individualitzada.
Moltes gràcies per haver vingut i encantada de tenir-vos per aquí, i les portes sempre les teniu obertes. Qui ara és el hola i l'expressió que més sentireu aquí a Nova Zelanda. Qui ara, Esther, gràcies, i a tots els oients.
Qui ara, Amèlia, per tu i a tot el teu equip. Que vagi molt bé. Fins molt aviat.
Fins aviat.